Bon dia, 11è cap de setmana de confinament pel coronavirus. Benvinguts a l'especial informatiu que de dilluns a diumenge els oferim a la 1 i a les 6 de la tarda dins la programació especial que estem fent a Ripollet Ràdio des del 14 de març i que també poden descarregar-se al web de la ràdio a la carta ripolletradio.cat. Fem aquest programa Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i control tècnic i jo mateix, Jordi Pi. Comencem! Pel que fa al nombre d'infectats per coronavirus, a Ripollet s'han registrat, amb dades d'aquest divendres, 256 casos positius de la Covid-19 i 762 casos sospitosos. La taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants era de 74,16, més de 17 punts per sota de la mitjana de la província i gairebé 19 punts per sota de la mitjana comarcal. L'actualitat d'aquesta setmana ha estat marcada per la relaxació de les mesures del confinament, el nou ajut de l'Ajuntament a les persones en situació d'ERO o d'ERTO, que encara no han cobrat la seva prestació, i també per l'inici de les taules per elaborar el pla de xoc per sortir de la crisi, en presència, recordem-ho, dels diferents agents socials i els 5 partits amb representació al ple municipal. És el moment ara d'escoltar les veus dels protagonistes d'aquesta desena setmana de confinament, en aquest context d'emergència sanitària. Converses que s'han pogut sentir de dilluns a divendres a la 1 i a les 6 de la tarda. Comencem escoltant l'entrevista que realitzàvem aquest dilluns 18 de maig amb el regidor de Patrimoni, Sergio Linares, sobre el Dia Internacional dels Museus. Malgrat la crisi del coronavirus va obligar a tancar el Molí d'en Rata, des de Patrimoni es van preparar tot d'activitats per poder commemorar el Dia dels Museus des de casa. Sentim aquesta entrevista amb Sergio Linares. Bon dia, Sergio.
Hola, bon dia, Jordi.
Què ens ha preparat Ripollet per aquest Dia Internacional dels Museus que celebrem avui dilluns?
Doncs hem preparat un munt d'activitats que l'hem preparat amb molt d'esforç i molt treball les companyes de... del CIP, de cultura, de comunicació, d'informàtica. La veritat és que han abocat molt esforços de totes les àrees per poder portar-lo a tema, de comunicació també, per suposat. I mira, et comento, tenim un programa ben farcit d'activitats. Per exemple, aquests dies ja hem pogut veure el Challenge Solar, que corresponien a aquest típic challenge que ha sortit a les xarxes socials i que ens va semblar molt divertit reproduir-lo aquí a Ripollet per demanar ripolletens que reprodueixin una obra del nostre artista, un dels més insignes, l'Andreu Solà, i que la pengessin a les xarxes socials, no? Alguna de les seves pintures, de les més conegudes, doncs que reprodueixin aquella escena i per Instagram, Twitter, Facebook, que pengessin aquesta foto reproduint la pintura. També, com sempre, fem l'activitat del Jugar amb la Història, ja sabeu, aquella activitat destinada principalment a famílies, a nens, on es realitza algun taller, per exemple, per aquests dies així de confinament. Hem fet una activitat on correspon reproduir, amb els materials que cadascun tingui a casa, el collaret viatger, el collaret neolític, ja sabeu, aquell collaret que es va trobar fa molts anys a unes excavacions aquí a Ripollet. També, com no, hem preparat visites virtuals. Ara que la gent no pot venir al museu ha d'anar la gent, i fem una visita virtual tant a l'exposició de l'Andreu Solà com una visita virtual al Molí d'en Rata. Són uns vídeos que estaran penjats a les xarxes per tal que tothom hi pugui accedir i pugui veure el patrimoni del nostre poble. Sobre Andreu Solà, com no, també tenim una càpsula que hem demanat a un historiador de l'art que ens expliqui més en profunditat pues, l'obra, les característiques d'aquest pintor tan nostre. També així tenim el projecte de la mirada tàctil, que és un projecte que es va portar fa uns anys a terme fa uns anys en Ripollet per tal de fer accessible les exposicions del CIP Molí d'en Rata. I en aquest sentit tenim una sèrie de vídeos en llengua de signes de l'exposició protagonista, aquella exposició on s'explica la vida i obra de sis ripolletens insignes d'àmbits com la cultura, de la cultura, de l'esport, la dansa, la música, etc. Hi ha, com no, l'Andreu Solà, la famosíssima Emma Maleras, el Gaietà Renom, el Joan Creus, el jugador de bàsquet, el Josep Maria Brull o la Lluïsa Sallent.
Tot això que es pot veure precisament al web ripollet.cat, a la banda dreta, qui conegui una mica la web ja sabrà de què parlo, la banda dreta, que hi ha tots aquests banners amb els diferents apartats, doncs avui aquests dies, motiu d'aquest Dia Internacional dels Museus, a dalt de tot hi ha aquesta col·lecció de tot el patrimoni local. Una de les parts més interessants, o que a mi m'ha sorprès més visitant-les, és això del museuobert.cat, no? Que és en col·laboració dels museus, de tot el patrimoni cultural, hi ha aquest museu obert del Simbolí d'en Rata on es poden veure totes les peces de l'exposició. Són més de 1.135 peces.
Sí, en efecte, és un projecte bastant recent, el museuobert.cat, i quan vam veure l'oportunitat vam pensar que era una opció molt bona per aconseguir que la nostra col·lecció, que clar, hi ha molt, no tenim com a museu o com a col·lecció, no tenim exposades totes les obres perquè seria impossible, no tenim espai, això passa a tots els museus. Moltes estan guardades i sempre es diu, no?, que el més interessant està al magatzem dels museus. En aquest cas, avui dia les xarxes em permeten que tota aquella col·lecció que està amagada, per manca d'espai, no per altre motiu, pugui estar disponible, no?, que tothom la pugui veure. La veritat és que han estat uns dies de treball molt intens per aconseguir... Teníem les imatges, però havíem de fer tot el procés de pujar-les a aquesta aplicació, a aquesta web. I moltes gràcies als companys d'informàtica de l'Ajuntament que ens han ajudat a treballar-hi.
És realment interessant, a més perquè hi veus, ara ho comentaves, no?, doncs totes les peces que poden estar no només exposades, sinó també el magatzem. Clar, veus peces de tot tipus, veus des de gerros de ceràmica antics fins a eines del camp o castanyoles o fins i tot un retrat del rei emèrit, no?, de Joan Carles I, que pot xocar una mica aquesta diversitat d'objectes, tots ells de la col·lecció del Simbolí d'en Rata. També hi ha aquest mapa del patrimoni de Ripollet, no?, per veure sobre el mapa aquests diferents elements, ja sigui patrimoni immoble, documental, immaterial o natural que hi ha a Ripollet.
Exacte. Moltes vegades hi ha aquest desconeixement, no?, de quin patrimoni realment tenim els nostres municipis, els nostres pobles. A vegades ens sembla que no tenim tant de patrimoni i simplement és una qüestió de coneixença, no? Es tracta de fer aquesta difusió de recordeu on teniu patrimoni. A vegades una casa seva, un mirant per la finestra, pot veure el seu patrimoni. I és important tenir aquesta coneixença, no? Que si no, a vegades el patrimoni està tan integrat al nostre paisatge urbà que és molt fàcil ignorar-lo, no?, que quedi a banda, no fixar-se, perquè sempre està allà i no li donem el valor que té. D'aquesta forma el posem al mapa, mai millor dit, i aconseguim situar-lo perquè tothom pugui dir, d'acord, mira, resulta que a casa meva, davant de casa meva, tinc un edifici, una escultura, una placa, un monument amb aquest valor patrimonial. Sobre el tema de la col·lecció que comentaves, que era molt diversa, cal dir que la col·lecció del Molí d'en Rata d'objectes es deu en gran part a les donacions que fan les veïnes i veïns de Ripollet. Aquí moltíssimes gràcies a totes les veïnes i veïns que al llarg dels anys han fet donació d'objectes interessantíssims, aquells objectes que a vegades es tenen en casa que no es sap fins i tot si té valor patrimonial, però que se'ns acosten, ens contacten i nosaltres sempre estem encantats de parlar, d'anar a mirar, a veure aquelles obres, de veure si aquell objecte, el més quotidià, però potser un objecte que pot ser molt quotidià, que en el seu moment podia tenir molt poc valor a nivell patrimonial i històric, però amb el pas dels anys i amb les històries que hi ha lligades i amb el que ens explica d'aquell moment, actualment sí que té un gran valor patrimonial. Des d'aquí volia aprofitar per fer una crida a totes les veïnes i veïns que sempre que tinguin algun objecte, aconseguint objecte, llibres, escultures, que aconseguin que poden tenir algun valor o que tinguin fins i tot el dubte, que ens contactin al Molí d'en Rata per tal de que nosaltres puguem veure aquella obra i estarem encantats de parlar per veure si aquell objecte es pot afegir a la nostra col·lecció.
Veurem, home, i potser de cara més endavant, de cara a propers anys del Dia Internacional del Museu, aquest objecte que tenen a casa seva el podran veure a la pàgina web, qui sap.
Exacte, exacte.
Parlant del mapa aquest, no?, que comentaves, on veiem posat sobre el mapa, literalment, aquests diferents patrimoni que té Ripollet. A mi m'ha fet il·lusió veure-hi l'edifici on hi ha Ripollet Ràdio, la casa de Can Teixell, però hi trobem també, doncs, el jaciment dels pinatons, no?, de l'edat del bronze.
Exacte, és un jaciment, ara, si no recordo malament, es va descobrir i excavar l'any 2007, i és un moment que va ser una mica curiós a nivell del món de l'arqueologia, perquè va agafar amb una crisi econòmica terrible, amb l'inici de la crisi. Moltes vegades es diu, va començar el 2008. El 2007, el sector de l'arqueologia, que jo aleshores hi treballava, ja es va començar a notar. I va ser un moment a nivell... Recordo que va quedar una mica tapat la seva descoberta, diguem-ne. No va tenir la importància que té com a jaciment, com a troballa històrica, precisament per tota aquella situació que ens trobàvem. I a nivell laboral de l'arqueologia, recordo els arqueòlegs que estaven treballant aleshores allà, que jo hi tenia bastant contacte, recordo que comentant que va ser una situació molt dura, de condicions, de temes de no sabien si el dia següent hi tornaria, si cobrarien. Per tant, perquè veguis que els problemes aquests que tenim al món de la cultura i del patrimoni, que ara amb la situació actual tornen, han estat sempre aquí.
Pel que fa ara mateix, parlaves de la crisi de l'any 2007-2008, a la crisi actual, la crisi aquesta pel coronavirus, de moment crisi sanitària, que tots els experts diuen que acabarà desembocant també en una crisi econòmica, que de moment ara mateix tenim el Molí d'en Rata tancat, com tots els equipaments municipals pràcticament. Avui, precisament, comença aquesta fase 0 avançada, fase 0,5, digue-li com vulguis, i vam saber ahir mateix que els museus permeten obrir amb un terç de l'aforament. El Molí d'en Rata, per això, es manté tancat.
Sí, de moment es manté tancat. Nosaltres, fins aquests dies, el que havíem estat treballant era de cara a la fase 1, no? A veure en aquells moments quines condicions podíem tenir per obrir, per fer visites, sempre, esclar, garantint la total seguretat de treballadors i usuaris. De moment, per aquesta fase 0,5, fase avançada, fase flexible, de moment no farem canvis. De moment el CIP es mantindrà tancat, tant per assegurar el que dèiem, no?, la seguretat de les nostres treballadores al museu, com per assegurar la seguretat dels usuaris. De moment, la nostra idea és mantenir tancat. També hem abocat molts esforços aquest dia en fer possible que estigui disponible la col·lecció, les exposicions i les visites de forma online. Per tant, continuem assegurant la difusió del patrimoni ripolletenc i al mateix temps la seguretat de treballadores i usuaris.
Potser si s'hagués avisat abans de que avui ja es podria obrir, s'hagués pogut fer algun pas en aquest sentit, o ja, com que ja estàveu treballant amb la fase 1, doncs ja no s'ha fet.
Bueno, a nivell d'Ajuntament en general, per equipaments ens anem adaptant a la informació que ens arriba per part d'Estat i Generalitat. potser si s'hagués avisat amb més temps haguéssim pres una decisió diferent. És difícil de dir, tot hagués depengut de com veiéssim la situació. Tal vegada haguéssim decidit esperar a la fase 1, no t'ho puc assegurar, però clar, sí que és veritat que amb tan poquet de temps i en una qüestió on et jugues tant, no estem parlant simplement d'obrir o no obrir perquè la gent vegi les exposicions, sinó estem veient que a partir d'ara tota activitat que es faci en un equipament municipal ha de tenir unes condicions de seguretat, control de l'aforament, que es facin servir els mitjans adequats, que es faci servir mascareta, veure si calen guants. Per tant, cal temps per prendre decisions, perquè són decisions que són tècniques, que no són tan polítiques com tècniques. Aquí hi ha veure si es poden complir uns estàndards de seguretat, que ja no són uns estàndards mínims, han de ser els estàndards més alts. Ja no anem al mínim, sinó anem al més alt. Si no es poden complir, o si considerem que hi ha un mínim de risc, preferim no obrir.
A nivell de patrimoni, que entenc que s'ha estat treballant molt aquests dies amb aquest Dia Internacional dels Museus, que com ja hem dit i repetit, doncs s'ha hagut de celebrar en unes situacions que no són les desitjades. Estic convençutíssim que tu, Sergio, tot l'Ajuntament volia obrir el museu avui, haguéssiu volgut que estigués ple de gent poder ensenyar l'exposició, no ha pogut ser així. També ets regidor de participació. A nivell de participació, què s'ha fet o què s'ha pogut fer aquests dies a Ripollet?
Bé, a nivell de participació reconec que està molt aturat. Sí que podríem dir que ara s'està treballant, tal com es va parlar amb els grups de l'oposició al darrer ple, en una taula de xoc que volem que impliqui tots els agents econòmics, socials i culturals del municipi. Però la participació entesa com una eina transversal de totes les àrees de l'Ajuntament. No només, això no serà només la tasca d'una regidoria, sinó que serà compartida per totes les regidories de l'Ajuntament. Sí que hem tingut aquests dies, per exemple, peticions de moltes persones, sobretot a l'inici, quan era hi havia el confinament més rígid, de persones que tenien molt interès de col·laborar, no? Persones, entitats que volien estar allà, no? Que volien ajudar els seus veïns i veïnes, que volien fer un cop de mà, i ens trobàvem en una situació que a nosaltres ens alegra, no? Això que veure aquest esperit comunitari, veure aquestes ganes d'ajudar, aquesta participació, però consideren que aquesta participació s'havia de fer amb unes condicions màximes de seguretat. No podíem posar en cap moment en risc a ningú i per això des de l'Ajuntament en un principi es va vehicular a través de la regidoria d'Afers Socials i es va derivar tot aquest impuls de col·laboració a la Creu Roja de Cerdanyola Ripollet-Montcada, perquè aquesta entitat sí que té molts anys d'experiència, té una estructura ja establerta per gestionar aquest voluntariat i, per tant, ens va semblar que era la forma més útil i més segura de vehicular aquestes ganes de participar, aquestes ganes d'ajudar de veïnes i veïns.
Doncs, Sergio Linares, 5è tinent d'alcalde i regidor de Participació i Patrimoni, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio avui en aquest Dia Internacional dels Museus que celebrem amb aquestes mesures excepcionals a Ripollet.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dimarts 19 de maig vam poder parlar amb Jaume Riera de la joieria Riera sobre la relaxació de les mesures de confinament que permet obrir ja comerços de fins a 400 metres quadrats sense cita prèvia, sempre això sí, que es garanteixi la seguretat de clients i de treballadors. Escoltem a Jaume Riera de la joieria Riera. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Vosaltres a la joieria Riera ja vau poder obrir ahir amb aquestes noves mesures d'aquesta fase 0 flexible, fase 0 i mig. Com va anar aquest primer dia de reobertura entre moltes cometes normal?
Bueno, una mica encara està especial, però bueno, va anar venint gent, vull dir, gent que potser feia dies que tenia que venir i algú que també deia que necessitava algú pel mes que ve, pues la gent va amb temps.
Que la joieria és un producte que no és com l'alimentació, no és una farmàcia, no és un producte de primera necessitat. Vosaltres aquests mesos heu estat parats, entenc.
Sí, sí, hem estat parats. A porta tancada l'únic que ens funcionava era la botiga online.
I com ha funcionat? Perquè sí que vam parlar amb gent de la Unió de Comerciants, doncs que hi havia aquesta iniciativa de venda a domicili. Ens vam presentar que ben bé acabava de començar. Com ha funcionat? Perquè, clar, entenc que la joieria és una cosa molt personal. No sé si el tema online ha anat bé.
Bueno, el tema és que hi ha productes que una mica, o bé perquè ja ho veus i està molt ben especificat o el que sigui, pues, o bé un rellotge o el que sigui, pues, bé, pues, la gent s'atreveix, està un cert import, s'atreveix a comprar-ho online. Llavors, també tens facilitat de dir, pues, bueno, si estàs lluny, pues, t'enviem pel missatger i si no, pues, en el cas del Dia de la Mare, hem fet això de portar-ho a casa, no? Vull dir, a la gent més propera de Ripollet pues ja no fèiem el servei d'enviar-ho, perquè és absurd.
I anem al que ens importa, que és el dia d'avui. Clar, ahir ja vau poder obrir amb aquestes mesures. En què consisteixen aquestes mesures? La gent que entri ara a la joieria que havia entrat abans, què trobarà de diferent?
Bueno, ens hem basat en el que ens mana el col·legi de joiers i rellotgers. Llavors, amb el que és la prevenció de riscos laborals, doncs hem reduït una mica a l'espai al públic, com si diguéssim, hem fet una mica la botiga més petita. Llavors, doncs, a base de, o sigui, els gels i això dels guants també ho tenim. També hem posat les mampares de vidre de protecció. També hem delimitat amb uns adhesius en el terra, doncs, l'espai mínim de separació. També hem incorporat un desinfectant amb rajos ultraviolats, pues, per desinfectar, pues, si algú ens porta alguna reparació o s'ha de provar algun producte, pues, com arracades o anells o el que sigui, pues, que amb total seguretat s'ho pugui provar i que no agafin pors.
Clar, tot això són mesures que poseu vosaltres, mesures que venen per part vostra, però hi ha una part important aquí de la prevenció del risc de contagi, que és per part del ciutadà, del client que us entra a la botiga, com pugui ser, doncs, respectar aquestes distàncies de seguretat, fer servir el gel, doncs, anar amb la mascareta, vigilar, sobretot vigilar. La gent que us entra, que us va entrar ahir, que creieu que us entra avui, respecte a aquestes mesures, la gent té aquesta consciència?
Per norma general, la gent està bastant conscienciada. Llavors, també no ho he comentat, no deixem entrar més de 2 persones a la vegada dintre. I sí que és veritat que la gent, pues, va amb mascareta, quan entra es xufla, el gel, però no sé, ja la gent fa el que s'ha de fer.
I poden entrar 2 persones com a màxima dintre la joieria. Vosaltres, a davant de la joieria, per sort, doncs teniu prou espais? O aquí, al costat de la ràdio esteu?
Sí, sí, sí. Clar, també sí que és veritat que en el nostre ram, quan entres, una mica t'has de treure primer la mascareta perquè es vegi bé la cara. Perquè, d'alguna manera, és una prevenció que tenim de nivell de seguretat. Sí que és una mica més feixuc de fer-ho, però és el que... Clar, a vegades hi ha persones que ja les coneixes, però per norma s'han de treure un moment la mascareta.
Clar, això és per temes de seguretat, no? Comentes?
Sí, clar, perquè, a veure, Déu no passi que vinguin amb males intencions, pues et queda gravat amb una càmera d'enregistrament que tenim pues nostra interna.
Clar, però també estic pensant, el que veneu al final són joies, això la gent s'ho vol provar. Clar, això la gent, vulguis que no, doncs, si ha de provar entre diversos anells o polseres o collarets, clar, això s'ho ha d'anar provant. Teniu màquina per desinfectar-ho, em comentaves.
Sí, sí, això és una cosa que la fem molt rigorosa, que cada vegada que algú s'ha provat, pues, el que sigui, pues, ho deixem a banda i ho fem com aquell qui diu que s'hi ve davant del client, perquè... Vull dir, com que això en 3 minuts està ja desinfectat, pues, pues, bueno, pues et dona aquest plus de tranquil·litat, no? Llavors, pel d'altra banda que em comentaves, de primera necessitat, pues és possible que no, però clar, el que s'ha de casar per ell és una primera necessitat. Vull dir, sí que és veritat que això és relatiu.
Sí que, clar, és una d'aquestes coses en les quals poca gent hi pensa, excepte els que s'hi troben, que realment doncs, necessiten... Parlaves del cas dels matrimonis, no? Doncs, en aquest cas, els anells. Aquestes mesures de seguretat, que em comentaves doncs, que heu posat mampares, que teniu els desinfectants, heu posat les enganxines al terra per les distàncies de seguretat, deixeu entrar un màxim de dues persones a l'establiment, sabeu si són comunes a la resta de comerços de la vila?
Em consta que sí, que ho tenen també bastant rigorós. Suposo que cada comerç aplicarà el seu protocol. Sí que és veritat que potser nosaltres hem posat obligatori guants i que potser pel carrer la gent prefereix no portar-los, però clar, dintre del que cap, pues, com que nosaltres tenim potestat a casa nostra, pues, intentem ser el màxim de curats possible.
Anem ara, clar, ara són bones notícies, no? Podeu reobrir, podeu tornar a retrobar-vos amb aquests clients que ja ho deies ara, no? Que molts ja els coneixeu, que són uns clàssics de la vostra joieria. Clar, hi ha moltes persones, molts petits comerços, doncs, que aquests 2 mesos absolutament parats, però que han de seguir pagant els lloguers en molts casos, que no ingressen res, molts s'han vist obligats o es veuran obligats properament a tancar. Teniu companys o sabeu d'altres joieries o establiments que hagin vist amb aquesta situació? Perquè no sé, en el vostre cas i en el cas de companys vostres, si les ajudes que s'han anunciat per part dels diferents governs han arribat i han estat efectives.
Doncs sí, Jordi, estem en un grup que estem a nivell de joieries de tota Catalunya i hi ha gent que ho està passant... No malament, però està preocupada perquè pues, molts tenen gastos de lloguer, de personal... Llavors, clar, tot això de les ajudes pues, s'ha anat cursant i, bueno, com que una mica valent, pues, molts estan esperant resposta, els altres... Però, clar, les ajudes és el que diem. Mai tens les que voldries, però suposo que és el fet d'anar esperant i a veure com va resolent tot això.
I en el cas concret de les joieries hi ha un altre factor, que és que, abans ho dèiem, són productes de primera necessitat per aquell qui s'ha de casar, per diverses persones, però, clar, molta de la venda de joies es feia com a regal, entre cometes, eh? No, en el bon sentit de la paraula, doncs com a capritx. Clar, és un producte que és car. Ara que ve una crisi, molta gent doncs, es trobarà sense feina. No sé si teniu por que pugui haver una baixada en les vendes de les joieries.
Home, la por sempre hi és, i no en el nostre sector. És a nivell pues, de tots els sectors, perquè sí que és veritat que hi haurà gent que l'haurà afectat poc, però sí que és veritat que molta gent l'haurà afectat molt. Llavors... Doncs pues bueno, això a hores d'ara és molt aviat per poder-ho posar a la balança. Però sí que és veritat que nosaltres preveiem que això fins passat a l'estiu no ho sabrem, perquè d'alguna manera es preveu unes campanyes pròximes una mica diferents, perquè seran dures.
Vosaltres ara mateix, en aquesta fase 0 avançada, fase 0 i mig, esteu amb aquestes mesures que ja ens has explicat, amb les mampares, deixant entrar 2 persones, respectant les mesures de seguretat, amb l'obligatorietat de la mascareta, desinfectant tant les persones com totes les peces, amb aquesta màquina de rajos ultraviolats. Pel que fa a les diferents fases de l'escalada, quan calculeu o quan penseu que podreu tornar a la normalitat o a una aproximació de com estàveu vivint fa només 2 mesos i mig?
Doncs mira, Jordi, fa 2 mesos i mig estàvem que abans que hi hagués l'estat d'alarma ja vam estar 10 dies molt fluixos perquè la gent estava preocupada mirant la tele i estava preocupada pel tema. Ens preveiem obrir amb una certa normalitat a partir de la setmana que ve. En quan pues, entrem a la fase 1 pues, serà un poc a poc de tornar. Anirem ampliant potser a l'espai d'atenció al públic, potser deixarem entrar alguna persona més, però bueno, tot això la gent dictaminarà molt el fet de anirà molt amb cura i bueno, intentaran anar amb més temps, amb més distància, com si diguéssim, amb els horaris.
Doncs esperem que sigui així, que ben aviat d'aquí unes setmanes doncs ja pugueu tornar a la normalitat, tant vosaltres a la joieria Riera com a la resta de comerços de Ripollet i també de tot el país. Moltes gràcies, Jaume Riera, de la joieria Riera d'aquí de Ripollet, per passar per Ripollet Ràdio.
Gràcies a tu, Jordi, i al vostre equip. I bueno, des d'aquí desitgem el millor a tots, a la Unió de Comerciants i a tots els botiguers, pues perquè això es passi relativament ràpid i tot torni a ser una mica com era abans.
Esperem que sigui així ben aviat. Moltes gràcies.
Vale, Jordi. Força a tots. Vinga.
L'endemà, el dimecres 20 de maig, vam poder parlar amb Melissa Vinyes, infermera del CAP Ripollet, sobre la situació als centres d'atenció primària els darrers mesos. Una entrevista que, per cert, es podrà llegir al nou número de la revista municipal La Llana, que es publicarà aquest dilluns. L'escoltem. Bon dia, Melissa.
Bon dia.
Ara mateix estem en un moment en el qual la Generalitat ja ha demanat que a partir de la setmana que ve a Ripollet, a l'àrea metropolitana nord, es passi a la fase 1. Pel que veus tu com a infermera, el pitjor d'aquesta crisi sanitària ja ha passat?
No, el pitjor no ha passat, perquè encara el percentatge de persones que s'han immunitzat és molt petit. Aquest fet de passar de fase implica que el sistema sanitari està millor i pot assumir més que aquests dos últims mesos. És això, no és que hagi passat el pitjor.
Entenc, doncs, que segueixen sent importants totes aquestes mesures de prevenció, no?, de les quals portem ja mesos parlant i que, tot i això, molta gent, desgraciadament, no la respecta. Aquestes distàncies de seguretat, aquesta higiene...
Sí, sí.
Segueixen sent essencials.
Sí, sí. Completament. És que si no ho fem, seria el cas contrari. La gent no s'ha de relaxar. Ha de continuar dur a terme aquestes mesures de coprotecció que indica tant el govern com la comunitat científica. I sobretot és la higiene de mans. La higiene de mans és el més important, a més de les mesures de distanciament, però que això ja ho estem fent des del març, no? També, bueno, ara també sabem a què ens enfrontem, no? I sí que em referia a això, amb el sistema sanitari que està millor, ara ja sabem a què ens enfrontem i si ens torna a venir una possible, i jo crec que més que probable, una onada de casos a la tardor, podem agilitzar més els tràmits, tant sanitaris com burocràtics.
Ara mateix estem en un moment en el qual la sensació que té molta gent al veure al carrer, veure les imatges que veiem a tots els mitjans, uh-huh, és que hi ha molta gent que s'està relaxant, està deixant de respectar aquestes mesures, uh-huh, que, com bé deies, portem dos mesos ja respectant la majoria de persones escrupolosament i que han funcionat. No sé si hi ha por de que la gent pugui ara perdre la por a la malaltia i deixar de realitzar aquestes mesures de seguretat.
Sí, sí, totalment. La por està allà i la possibilitat de que, el que t'he dit, la possibilitat de que hi hagi una possible i més que probable una onada de casos a la tardor està allà. I l'imprescindible és mantenir les mesures de protecció que ens indiquen. No agafar-se les coses així a la lleugera. A veure, sí que és veritat que el percentatge més alt de contagis han sigut casos lleus, no? I a lo millor per això la gent s'ho pren d'una manera, bueno, com si fos una grip, no?, que es diu. Però clar, també hem de dir que els casos que han sigut moderats o greus han precisat d'ingressos hospitalaris i molts d'ells a la UCI. I molts d'ells, per desgràcia, també ens han deixat.
Recordo una entrevista que fèiem poques setmanes després del principi d'aquesta crisi sanitària amb un infermer de l'Hospital Vall d'Hebron que ens comentava que, bé, si bé la percepció general de les persones és que això és com una grip que afecta de manera greu a col·lectius de risc, ell deia que no, que es trobaven a la UCI plena de persones joves, persones sense patologies prèvies, vull dir que la part més greu, la cara més greu d'aquesta malaltia, que li pot afectar a tothom. No sé si el Cap Ripollet ho heu vist, això.
Sí, també. gent jove d'edats de 40 anys, que això, gent jove que abans no tenien res i que han patit problemes respiratoris molt greus. I crec que podem dir que ningú està exempt de patir aquestes complicacions. Per això que la gent no s'ha de relaxar, ha de mantenir les mesures que es diuen, encara que siguin pues, més complicat, però clar.
Pel que fa a aquestes mesures de desconfinament, tant les que es decreten com una mica la relaxació pròpia de la gent que porta 2 mesos tancada a casa i ara veu com aquestes estones de llibertat, de poder sortir, com valoreu aquesta relaxació de la normativa per part del col·lectiu sanitari?
Els canvis de fase, te refereixes?
Sí, els canvis de fase, que ara es doni aquesta més llibertat quan bé dius que encara no s'ha acabat aquesta crisi.
Bueno, clar, però tampoc es pot tenir, no sempre el confinament tampoc es pot dur eternament. Per això es fa tan a poc, es va portant a terme primer que sortin els nens, van a aquesta... Ja no són només les fases, sinó abans de començar amb les fases van a començar deixant a sortir els nens i clar, més que res perquè no hi hagin tants contactes tan directes, no han deixat sortir a la gent. Vinga, ja s'ha acabat, ara ja tothom al carrer. Ja per això serveixen les fases, per anar controlant. Poquet a poquet, i més que res és això, lo de les fases i lo d'anar agilitzant el confinament és perquè el sistema sanitari ara nostre el pot assumir.
Com us ha trastocat la vida a tot el col·lectiu mèdic? Tu treballes a un CAP a Ripollet, ets infermera, però en general a tot el col·lectiu, en el teu cas i també doncs, als hospitals, l'arribada d'aquesta nova malaltia de la Covid-19?
Si parlem de primària, que és el meu cas, el canvi ha sigut substancial. Hem passat de fer quasi el 90% de les visites presencials i només algunes telefòniques, ara a fer un total control i triatge telefònic. Al centre només acabaven venint o els casos dubtosos que per telèfon no quedaven clars o els casos més greus. I també les tècniques nostres d'infermeria pròpies, com les extraccions de sang, les cures o els controls de sintron. La resta ha sigut control telefònic. I això ha canviat, bueno, totalment.
Entenc per això que bé, l'eficàcia del que feu, del tractament mèdic, del tractament amb els pacients, canvia moltíssim, no? Perquè suposo que no és el mateix tractar algú
Clar,
personalment, tenir-lo cara a
clar.
cara de tu a tu, que no pas fer-ho per telèfon.
Ha canviat, bueno, totalment, però el canvi ho han notat ells i nosaltres, ho hem notat molt. Clar, no els veus a la persona, tu sempre t'has de creure el que et diuen. Clar.
S'està parlant molt quan es parla del col·lectiu mèdic, es parla molt dels metges, però també hi ha un col·lectiu molt important d'infermers i infermeres, que també heu estat treballant, també heu estat al peu del canó, i com es diu aquesta expressió que s'ha fet tan popular, no? A primera línia d'aquesta batalla.
Això mateix.
Com ho heu viscut, el col·lectiu d'infermers i infermeres, aquests més de 2 mesos que portem ja amb aquesta crisi sanitària?
Home, jo com a infermera, no, te dedico al paper nostre a l'atenció primària, a l'hospital també, però a l'atenció primària ha estat imprescindible. Nosaltres hem estat en els suports de les persones a final de vida, hem estat també fent controls telefònics de persones que tenen patologies cròniques i necessiten aquests controls i així també fer-les més sentir més properes, no, a nosaltres. També hem estat fent controls de persones que patien patologies derivades del mateix Covid, del mateix coronavirus. I tot això telefònic, ho fèiem nosaltres. Jo crec que bueno, les nostres capacitats d'infermera inclouen accessibilitat envers les persones que ho necessiten, no?
Has tret ara el tema de patologies derivades de la pròpia Covid-19. Quines són aquestes patologies derivades? Perquè se n'ha parlat poc. Es parla molt de la Covid en si, però què se'n pot derivar d'això?
Bueno, més que patologia, sintomatologia, sintomatologia derivada del Covid.
Que serien aquests problemes respiratoris dels quals s'ha estat parlant,
Sí.
tot això, no?
En un inici només eren aquests tres, no?, que es van dir, la tos seca, la dificultat respiratòria i la febre, però que ja hem estat veient que en aquests 2 mesos els símptomes han sigut molt diversos, des de problemes intestinals, respiratoris, problemes dermatològics, la veritat que han anat canviant. La falta també del gust i de l'olfacte, no? L'anòsmia i l'agèusia, que són altres símptomes que al principi doncs, no es tenien en compte i després ens hem donat compte que molts dels pacients han patit aquests símptomes.
En el teu cas personal, tu has patit aquesta malaltia, com ha sigut? Suposo que, clar, l'estar tan en contacte, de fet, a Espanya va sortir la dada fa una setmana ja, és un dels països amb una taxa de personal sanitari infectat més alta. Tens més companys que han patit aquesta malaltia que coneguis?
La veritat que sí. Hi han hagut moments aquí en el nostre centre que estàvem al 50% de la plantilla. Però bueno, encara així no hem afluixat els esforços, eh? Estaven a casa, nosaltres mitjançant un sistema remot de teletreball fèiem tasques administratives i contactes amb pacients que amb COVID o amb sintomatologia de probable COVID. I bueno, en aquests moments també tens més a la persona, no? El que li passa amb la persona a qui parles.
Entenc que en el teu cas l'has patit de manera lleu, la malaltia.
Sí, en el meu cas la sintomatologia va ser bastant lleu. Sí que ha sigut un procés molt llarg, però la sintomatologia no he patit per la meva vida, no? Que es diu, ha sigut bastant lleu els símptomes, però molt llarg, això sí.
Afortunadament, i el sistema sanitari se n'ha pogut ressentir l'atenció als pacients, perquè clar, em comentaves que hi ha hagut tant tu com altres companys malalts, un 50% de la plantilla de baixa, que de fet de baixa no, perquè heu seguit treballant des de casa. Això entenc que l'atenció sanitària aquí ho ha notat.
Sí, era una baixa entre cometes. Sí, totalment, totalment. Pensar que si no haguéssim fet aquest esforç d'estar a casa fent aquestes trucades, això ja hauria sigut, no es podria haver aguantat perquè els companys estaven aquí amb molta feina. I això ho fèiem també dissabtes i diumenges, dels 7 dies de la setmana. Que a vegades els pacients es quedaven inclús sobtats. Em truques del cap? Et deien. Sí, et truco del cap, encara que estigui a casa, no? Et trucàvem del cap de dilluns a diumenge. Sí.
Em comentaves al principi que quan vingui una altra onada, que molt possiblement vindrà a la tardor, em deies, ja estareu més preparats perquè, clar, al principi aquesta pandèmia ha agafat a tothom desprevingut,
Sí.
poca gent se l'esperava tan forta com ha acabat estant. No sé si també per la planificació als CAPs, als serveis sanitaris, amb el tema, per exemple, de proteccions d'aquestes famoses EPIs. No sé si ara ja en teniu les que potser al principi us faltaven i per això hi ha hagut tants contagis
Sí,
a...
no, ara, això sí, ara sí que estem, els EPIs els tenim bastant complets al principi, clar, al principi va ser tot tan desprevingut que no, que bueno, aquestes fotografies, no, que es veuen amb EPIs amb borses i de tot així preparat, doncs, ho vam haver fet també nosaltres al principi, però bueno, gràcies, que ara ja tenim tot el material que necessitem. Ara sí.
Ara sí, fa unes setmanes eren els EPIs la paraula de moda i el que faltava, desgraciadament, a molts centres. Ara es parla molt dels testos. Des del teu punt de vista, com a personal sanitari, creus que se'n fan prous tant a sanitaris mateixos com a la població?
Clar, es fa el que es pot, no? El fa el que es pot. Bueno, s'està començant a... Ara sí que s'està, aquesta última setmana, s'està començant a fer la prova aquesta del PCR a pacients amb sintomatologia. Ara sí. També em dedico a la quantitat de pacients que ens truquen amb aquests símptomes, no? Ha disminuït. Llavors, ara també és assumible. Clar. I llavors això, el que fem és això, el pacient ens truca amb la simptomatologia i nosaltres ens fem la petició perquè es faci aquesta PCR i això va al domicili del pacient a fer-li la prova i després és un estudi.
Que la PCR aquesta és la prova, la del bastonet al nas, per entendre'ns, no?
Aquesta mateix, sí. Aquesta només indica que si estàs patint la infermetat en aquest moment.
Si no serveix si l'has patit prèviament, no et detecta els anticossos.
No. No.
I aquestes altres proves que detecten els anticossos, de les quals també els mitjans estan parlant, són les que ja t'han de fer extracció de sang, no?
Això mateix. O aquesta que és amb la punxadeta amb el dit o extracció de sang de l'oràs.
Sí, hi ha hagut un fenomen que ha sigut doncs, bastant important a aquests ja més de 2 mesos que portem de confinament, d'estat d'alarma. Són aquests aplaudiments massius que hi ha hagut cada vespre a les 8. No sé si tu el podies sentir o a aquella hora
Sí.
t'enganxava treballant. Com se sent?
No, just quan tancàvem el centre, era el moment de tancar el centre.
Sí, que us venia fantàstic.
Sí, era tancar, acabar, no?, el teu torn de treball i trobar-te amb aquestes mostres d'ànim. I aquí teníem un veí que durant molts dies ens va cantar, que ens cantava i tot. Sí. I bueno, nosaltres ho agraïm, clar, i tot això t'anima a continuar amb el que fas, no? Però bueno, ens ha tractat com herois i no som herois. És la nostra feina i és la nostra vocació, ¿vale? Lo que sí que ens agradaria que tot això es mantingui en el record, no? El nostre esforç i no només en aquest cas.
D'això també se n'ha parlat, d'aquesta reivindicació, no? També del col·lectiu sanitari. Això que deies ara, que no sou herois, feu la vostra feina i que la gent ho recordi sempre.
Clar.
També quan les coses van bé.
Clar, no només en aquest cas excepcional, no? Sinó que nosaltres estem aquí per ajudar i que, clar.
Quina lectura en feu des del col·lectiu sanitari de tot això que ha passat, de tots aquests mesos? Vistos ara ja més en perspectiva, ara que hem baixat el pic i la situació torna a ser, evidentment, no normal, però menys dramàtica que com era fa unes setmanes.
Home, a nivell general, a la meva opinió, els governs, siguin d'on siguin, no? Siguin ja comunitaris o de països, han de fer un pensament molt important de cara al sistema sanitari, perquè s'han d'enfortir més i perquè així no es torni a agafar, no?, desproveïts. I més a nosaltres, doncs, que la gent ara ha de ser més comprensiva, perquè la situació a partir d'ara, tenim una nova situació, no?, perquè les coses ara ja han canviat. Jo crec que ara les visites ja no tornaran a ser com abans. Hi haurà un canvi, no? Ja s'ha d'augmentar l'ús de les visites telefòniques, de la e-consulta, que la e-consulta és una aplicació que et pots posar en contacte amb el teu metge de capçalera o la teva infermera sense la necessitat d'anar a cap. A més, també de la videoconsulta, que també és el mateix, però que veus al teu professional en vídeo.
Doncs veurem com canvia també el paradigma en el món de la sanitat. Hi havia el debat aquest de si aquest teletreball ha arribat per quedar-se. Veurem també si aquestes e-consultes, aquestes videoconsultes
Per això.
també hi seran per quedar-se. Doncs moltes gràcies, Melissa Vinyes, infermera.
Volia fer
Sí.
un petit apunt que crec que és molt
Sí,
important
digues.
i que tot això sense la sanitat pública no hauria sigut possible i que hem de defensar-la sempre.
És un dels valors més importants que tenim al nostre país i
Això mateix.
de les millors sanitats del món, sempre es diu, i això ens hem de
Sempre es diu,
recordar
sí, sempre s'ha dit.
ens hem de recordar quan les coses van malament, però també quan vagin bé.
Això mateix.
Moltes gràcies, Melissa, per passar
A
pels
tu.
micròfons de Ripollet Ràdio.
Gràcies per la invitació.
El dijous 21 de maig vam fer una entrevista a tres bandes, amb tres regidores. Pilar Castillejo, Reyes Muñoz i Andrea Guijarro són les regidores responsables del nou ajut del govern municipal per a les persones que encara esperen rebre la seva prestació per la seva situació d'ERO o d'ERTO, un ajut retornable que s'ha treballat interdepartamentalment. Escoltem la conversa amb elles tres. Pilar Castillejo, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Reyes Muñoz, bon dia.
Hola, bon dia.
I Andrea Guijarro, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha decidit fer aquesta ajuda econòmica i fer-la d'aquesta manera interdepartamental? Perquè normalment aquí tenim una persona entrevistada i avui en tenim tres.
Doncs sí, creiem que la manera que s'ha de treballar interdepartamental, com tu deies, és una manera d'arribar a moltes persones. I és que, com ja saps, ja portem ja 2 mesos, més de 2 mesos, no?, en aquesta situació, i cada vegada doncs, s'hi van afegir més gens amb més dificultats. La veritat és que l'equip de drets i sobretot l'equip de serveis socials porta amb una pressió bastant important, no?, per treballar el dia a dia, per fer la benvinguda a noves persones, i creiem que amb aquesta escletxa, no?, amb aquestes ajudes, podíem arribar a un target de persones que ens interessaven, però que doncs, malament rai, no? Doncs no podem no podem accedir amb tant facilitat, no?
Aquesta ajuda està destinada a les persones que estan afectades per aquest ZERO o per aquest ZERTO, aquests expedients de regulació d'ocupació, ja siguin permanents o temporals. Hi ha molta gent que es troba en aquesta situació des del principi de la crisi sanitària i que encara no ha cobrat ni un euro. És per això que heu tirat endavant aquesta ajuda.
Efectivament, aquesta nova situació, doncs, ens ha fet buscar, no, maneres més creatives per arribar-hi a tothom i a les cases de les persones.
L'Ajuntament, la partida que dedicarà és una partida de 100.000 euros, una ajuda amb un import de 400 euros, però com s'ha de demanar aquesta ajuda? Perquè entenc que hi ha bastanta gent, o pot haver bastanta gent de Ripollet que pugui rebre-la, que pugui demanar-la.
Doncs sí, és una ajuda que, bueno, com explica, la sol·licitud és una ajuda reintegrable, és una ajuda que està pensada per què passi en aquest moment inicial de dificultat. Per tant, hi ha una sol·licitud que poden entrar online o a l'oficina d'atenció ciutadana, i amb aquesta sol·licitud, doncs, sol·licitar aquests diners si encara no has cobrat l'ERTE. I pots presentar una declaració responsable de la teva situació, no? Com a persona que forma part d'un expedient de regulació i que encara no has rebut aquesta prestació. Com deien, és una prestació retornable. El que significa és que t'ajudem a passar aquest tràngol. Són persones que tenen la seva feina, que una vegada acabin les regulacions temporals hi tornaran, i que preveiem, doncs, que el que necessiten és aquesta ajuda temporal per passar aquest moment. I en el moment que ells cobrin la seva nòmina han de retornar una part de l'ajut, el 50%, i una vegada finalitzi l'estat d'alarma tindran 3 mesos encara per poder retornar aquesta segona part.
Entenc, doncs, que seria, si fa o no fa, corregeix-me si m'equivoco, una espècie de préstec que fa l'Ajuntament a aquestes persones que ara mateix no cobren les ajudes que haurien de cobrar, digues que se'ls hi avancen aquests diners i llavors quan cobrin de l'Estat ja ho retornaran, no?
És una mena de préstec, és un ajut reintegrable i sí que té aquesta versió de préstec, però també és veritat que també contemplem la possibilitat de que es converteixi en un ajut. Jo crec que la regidora de Drets ho pot explicar millor, aquesta part.
Doncs sí, com diu la Pilar, no? Hi ha persones que ja considerem que potser no canvia la seva situació o que fins i tot, doncs, podria empitjorar, i és aquí on també a les bases considerem, o sigui, ja obrim aquesta situació, no? Que hi ha persones que estaran exemptes de fer aquest retorn, no? Doncs persones que puguin acreditar que la seva millora, que no millora la seva situació econòmica o fins i tot això, el que deia, no? Doncs un empitjorament, perquè, per exemple, ho començava amb un ERTE, però després acaba que és un acomiadament, no? Doncs d'aquesta manera ja les contemplem.
D'aquesta manera, entenem, per això parleu, no? De que és com un préstec que pot acabar sent un ajut. No sé si teniu una aproximació, una idea de quantes persones podrien demanar aquesta ajuda, de quantes persones es troben en aquestes situacions a Ripollet.
Doncs és una informació que no tenim, perquè pel que estem veient sembla que fins i tot l'Estat careix d'aquesta informació. Sí que tenim dades de quantes empreses de Ripollet es troben en aquesta situació i quants treballadors d'aquestes empreses. Però, clar, moltes persones de Ripollet no viuen a Ripollet, no treballen a Ripollet, sinó en empreses que són fora, i per tant no tenim aquesta informació. I pel que sembla, aquesta base de dades de persones que està elaborant l'Estat, que ha tingut aquesta avalanxa de peticions, doncs no és una base de dades que estigui ben formada. Per tant, bueno, i per això mateix ja s'està veient, no? Els endarreriments tan greus que estan patint les persones per cobrar els ERTEs, perquè ni l'Estat mateix té aquesta informació. El que sí que creiem que serà una ajuda interessant, perquè hi ha molta gent, perquè ho estem parlant amb molts veïns i veïnes, que es troben en aquesta situació de que no els hi arriben els pagaments o que els arriben amb molt endarreriment. Hi ha gent que ara està cobrant les nòmines del mes de març, si estem al maig. Llavors, creiem que era interessant buscar la manera de poder ajudar a persones que, doncs, que ja tenen les seves feines i que en principi no són usuaris normals dels ajuts que traiem des de l'Ajuntament, però que en aquesta situació es poden trobar. Jo crec que és un ajut molt interessant pels veïns i veïnes de Ripollet perquè tots coneixem a diverses persones que es troben en situacions d'aquest tipus.
En principi, pel que s'ha anunciat, l'ajut servirà per ajudar a pagar lloguers, hipoteques, no? És a dir, van vinculades amb aquestes despeses fixes que té tothom d'habitatge.
Efectivament, era una manera també senzilla, no?, de funcionar, perquè al final és molt demostrable, no?, a través d'una hipoteca o d'un contracte de lloguer, i també fins i tot dels subministraments, vale?, de casa. I llavors, és això, el que volíem era facilitar una miqueta tota aquesta burocràcia i fer-ho de manera molt senzilla.
S'ha parlat ja molt, de fet, l'últim ple va ser un dels punts que es va debatre, aquesta possible flexibilització, que es demana que hi hagi més flexibilitat econòmica per part dels ajuntaments. És cert, doncs, que ara aquests mesos l'Ajuntament té unes despeses sobrevingudes que no s'esperava. Aquesta és una d'elles, perquè sí que bona part d'aquests diners es retornaran, però ja hi ha part d'aquests diners que no es retornaran, es quedaran com a ajuda a aquestes persones. No sé en quina situació econòmica pot quedar l'Ajuntament, perquè 5.000 euros són molts diners.
En aquest moment, per nosaltres és una prioritat poder donar resposta a la situació d'emergència amb la que ha provocat la situació del Covid. I sí que són molts diners, però d'una banda estem treballant per elaborar un pla de xoc que reculli de quina manera podem ajudar a curt, a mitjà i a llarg termini als nostres veïns i veïnes. Estem elaborant llavors el pressupost que correspongui amb aquest pla de xoc, no? Econòmicament què podem aportar, i també, sobretot, estem intentant fer arribar a l'administració supramunicipal, que també ha d'ajudar els ajuntaments per poder tirar endavant aquestes polítiques, no? Estem buscant línies de subvenció per poder-les tirar endavant, tant d'àrea metropolitana com Generalitat, Diputació i de l'Estat mateix, i estem també apretant perquè l'Estat relaxi aquestes regles de la despesa que ens posa els ajuntaments i que no permet que la part d'estalvi que tenim els ajuntaments la puguem dedicar a això. Aquesta relaxació permetria poder, des de l'Ajuntament, disposar dels diners que tenim per dedicar-lo a ajudar a veïns i veïnes i a impulsar econòmicament, que no és només aquesta acció immediata d'ara d'ajudar, sinó també amb una visió de com impulsem i dinamitzem econòmicament i socialment la nostra ciutat. És important que l'Estat ens deixi als ajuntaments tenir autonomia per decidir com gastem els diners que tenim.
Sí, això, de fet, els partits de govern això ho portaven en el seu programa electoral per al nivell d'Estat, però, clar, amb tota aquesta crisi, no sé si teniu por de que aquest debat pugui quedar en un segon pla i s'endarrereixi encara uns anys més.
Al contrari, crec jo, no? que el que està passant hauria de posar en primera línia aquest debat, perquè l'Ajuntament, que som l'administració més propera al ciutadà i la que ens hem de fer càrrec de les necessitats primeres dels veïns i veïnes, doncs són els que necessitem poder tenir aquesta autonomia per treballar. Per tant, jo crec que més que mai aquest debat ha d'estar en primera línia. I que nosaltres hem de fer front a les necessitats dels nostres veïns i veïnes, doncs doteu-nos de les eines perquè puguem fer-ho.
Em parlaves també de la possible arribada de subvencions per part d'organismes supramunicipals. Espereu que arribin. No sé si s'han anunciat ja, si us han comentat de que us farien arribar aquestes subvencions.
Hem vist anuncis a premsa, però de moment no hi ha obertes línies encara.
Aquest ajut que fa l'Ajuntament de Ripollet, que fa l'Ajuntament reintegrable per a persones afectades per aquests ERTOs i per aquests ERTOs, es pot fer la sol·licitud fins al dia 3 de juny, des d'ahir el 20 de maig fins al 3 de juny, i aquesta sol·licitud es podrà fer d'una manera diferent, clar, perquè també s'ha vist afectada l'atenció al ciutadà per part pel que fa a aquesta crisi del coronavirus. Com es pot fer aquesta sol·licitud, Andrea?
Bueno, es podrà fer telemàticament, que és el que volem prioritzar, però entenem que hi ha persones que no tenen les eines necessàries, no? Ja siguin a nivell de recursos o de coneixements per poder tramitar-ho telemàticament. Per això, bueno, com és, ja sembla ser, dilluns podríem entrar a la fase 1, està prevista l'obertura de, de l'oficina d'atenció al ciutadà sempre quan entrem en aquesta fase i llavors s'habilitaria a nivell presencial. I bueno, volia també remarcar, no, aquesta capacitat que ha de tenir l'administració per adaptar-se a aquestes situacions doncs, tan imprevisibles que estem vivint, no, i com hem de ser molt àgils i ràpids per donar les respostes a la ciutadania perquè continuen tramitant. I bueno, volia destacar una iniciativa que ha sigut, jo podria dir, pionera a Ripollet per part de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i que molts ajuntaments s'han posat en contacte amb nosaltres, com és l'habilitació dels funcionaris de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per actuar com a representants de les persones que no tenen el certificat digital. I, per tant, això possibilitaria, no, doncs, que totes aquestes persones poguessin tramitar d'una manera molt, molt fàcil i simple, com és enviar un correu electrònic a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, explicar que vol tramitar i a través d'una autorització doncs ja es podria representar, aquests funcionaris podrien representar i parlar en nom del ciutadà amb el propi ajuntament o amb altres organismes.
Però que aquesta atenció, aquesta representació que es faria, serveix per aquest ajut o serveix per tota la representació
per
qualsevol... pot fer, no?, davant de l'administració?
Això és, per qualsevol tràmit, per qualsevol entrega de documentació o tramitació.
Sí, em comentaves que l'obertura de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà està prevista pel dilluns dia 25, si és que finalment es passa a la fase 1 del desconfinament, que això en principi s'anunciaria al cap de setmana, perquè aquestes coses
Així
a vegades
és.
Són una mica imprevistes. En el cas de que no es passés a fase 1, s'hi hauria de passar ja a partir de la setmana següent, que seria el dilluns 1 de juny. El termini per presentar això, per presentar les sol·licituds, acaba el dia 3 de juny, que és el següent dimecres. No sé si s'ha plantejat l'opció d'allargar aquest termini en el cas de que no es passi a fase 1 i no es pugui fer l'atenció presencial fins 2 dies abans de finalitzar.
Bueno, sí que, com he dit al començament, no, hem de ser capaços d'adaptar-nos i bueno, preveiem que aquesta fase 1 arribarà tard o d'hora i, en el moment, i bueno, pensem que serà, que podria ser aquest dilluns. Si no fos el cas, doncs ja miraríem de reprendre altres mesures, com podria ser allargar els terminis o, si fos possible, possibilitar una atenció presencial.
Aquestes ajudes poden afectar a molts ripolletens, ja ho heu comentat, no? Que no teniu aquestes dades exactes, que de fet dèieu que ni tan sols a nivell d'estat es tenen. No sé si teniu previstes més ajudes o més iniciatives de cara a properes setmanes.
Bueno, ara crec que no és només nostra, no?, aquesta resposta. Com ja saps, començarem a treballar de manera participativa en unes taules, no, de seguiment, aquestes taules de participació, tant de partits polítics com també per agents socials, educatius, locals de comerç, etc. No? Començarem unes taules, això, participatives, no, on es crearà, doncs, aquest pla de xoc, no? I és aquí on ho haurem de treballar tothom conjuntament.
Aquestes taules, aquesta entrevista l'estem enregistrant el dimecres dia 20 al vespre, s'emetrà demà, per tant, aquestes taules, la primera reunió, pel que se'ns ha comentat, serà el dijous, per tant, quan escolteu aquesta entrevista haurà estat fa unes hores. Què n'espereu d'aquesta primera reunió? No sé, suposo que els partits ja us han fet arribar part de les seves reclamacions o idees.
El que esperem d'aquí és que la col·laboració de tothom faci que les idees que ara mateix tenim, doncs, s'enriqueixin, arribem i ens permetin arribar com absolutament a tothom que ara mateix tingui una necessitat i ens permetin crear línies de futur cap on volem, que ens permetin desenvolupar també aquesta ciutat, no? O sigui, no només com sortim ara ràpidament d'aquí, no només polítiques de bonificació, sinó també polítiques de promoció, de potenciació, d'impuls del nostre comerç i de la nostra economia. Jo crec que és que és important, perquè crec que la reacció pronta de l'ajut immediat està cobert. Les accions que han anat presentant durant aquests mesos, doncs, la quantitat d'accions que s'han fet des dels diferents departaments així s'ha vist a tots els nivells, no? Des de nivells d'ajuts, de bonificacions, d'impostos, a tot arreu hem vist això, per tant, jo crec que el primer, la primera frontada important per fer front a això, no? La primera sèrie d'accions ja estan totes en marxa, però sí que cal tenir ara una idea molt important de com promocionem aquesta ciutat i com tirem endavant l'economia i com creem llocs d'ocupació. Perquè és ara el que ens toca treballar en aquesta línia. I amb tots els agents socials, econòmics, culturals, amb la societat viva de la nostra ciutat, ens pot ajudar doncs, a que aquestes idees siguin molt més riques, molt més poderoses i que entre tots puguem sortir-nos no, d'aquesta crisi. No sé si les companyes volen afegir alguna cosa.
No, la veritat és que ho has explicat molt bé. Pili, que el que esperem al final és que tot ens sortim enfortides, no? I amb més propostes que mai i sobretot amb l'ajuda de tots i totes arribar al màxim de cases i situacions i persones possibles, res més.
Molt bé, doncs, Andrea Guijarro, quarta tinenta d'alcalde i regidora de Modernització Administrativa i Esports, Reyes Muñoz, segona tinenta d'alcalde, regidora de Serveis Socials, Habitatge i Urbanisme, i Pilar Castillejo, primera tinenta d'alcalde i regidora d'Economia, Persones, Serveis Municipals i Municipalització. Moltes gràcies per passar avui també pels micròfons de Ripollet Ràdio per explicar-nos aquest ajut que de ben segur traurà de més d'un mal de cap a més d'un ripolletenc. Moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu.
Per últim, el divendres 22 de maig vam acabar la setmana entrevistant a Ceci Blanquet i Vane Romero, coordinadores de les escoles Bressol Municipals, sobre com va anar el procés de preinscripció que acabava el mateix divendres i com el confinament ha afectat les escoles Bressol, els infants i també les seves famílies. Aquesta era l'entrevista que els fèiem. Bon dia, Ceci, bon dia, Vane.
Bon dia.
Com han anat aquests dies de preinscripció escolar, els primers dies de preinscripció d'aquestes escoles Bressol municipalitzades?
Doncs la veritat és que ens ha sorprès perquè pensaríem que estaríem una mica més fluixetes donada la situació que estem visquent i han anat força bé. A la Rodeta, el grup de mitjans s'ha omplert. Ja sabeu que a la Rodeta no tenim nadons, tenim de 1 a 2 anys i de 2 a 3 anys. I hem tingut 27 sol·licituds, 22 per mitjans i 5 per grans. I a la Verema, la Ceci ara us comenta.
I a la Verema doncs, hem tingut un total de 29 sol·licituds. Tot i així, també dir-vos que avui encara tenim, és l'últim dia de preinscripcions i encara que s'acabi avui, sempre es poden presentar fora de termini. A grans hem tingut un total de 12, mitjans també 12 i a petits 5. O sigui que, donada la situació, doncs, estem prou contentes.
Clar, parleu de donada la situació perquè aquest any la preinscripció, doncs, de manera extraordinària, s'ha celebrat amb mesures de seguretat, de precaució, com és més que evident. S'ha fet prioritàriament de manera telemàtica, també hi havia uns dies per fer-ho de manera presencial, directament amb les escoles. Aquest nou sistema us ha posat algun tipus d'impediment o al final heu pogut treballar amb normalitat?
Doncs la veritat és que ens vam posar a treballar amb educació i vam fer un programa per emplenar un formulari online. Les famílies que tenien qualsevol problema ens trucàvem i li solucionàvem i la veritat és que ha sigut molt àgil i ha anat molt bé. No hem hagut de fer cap sol·licitud presencial perquè la veritat, com comentem, el formulari ha sigut molt àgil i tothom s'ha pogut inscriure sense cap problema.
La llàstima de tot això és no poder tenir el contacte amb les famílies, que això sempre és el que ens agrada, però aquest any ha estat així. Esperem que tot això millori i que de cara a les pròximes preinscripcions ja sigui com sempre ha estat.
Clar, sou les escoles Bressol, el primer contacte dels més petits de la casa amb l'educació. Aquesta falta de com dèiem, de contacte humà, no? De poder parlar amb els pares, poder veure els nanos, que vinguin, que ho vegin. No sé si això en el vostre cas en concret us perjudica més, com a diferència d'escoles o instituts per nanos ja més grans.
Clar, això per nosaltres ha sigut un punt negatiu perquè, o sigui, les famílies pensen que moltes d'elles és el primer fill, són molt petits i ells volen conèixer amb quines persones estaran els seus fills. Nosaltres el que hem volgut, com hem pogut, és acostar les escoles i bé, vam fer un vídeo així virtual perquè poguessin veure les escoles i aproximar-los una miqueta més. I bé, a través de les xarxes socials també hem tingut contacte amb elles, hem pogut parlar així una mica virtualment, però sí que és veritat que aquest contacte directe, doncs, és, en aquestes edats és essencial.
Recordem que abans de que comencés tot aquest, doncs, tota aquesta crisi sanitària, perdó, tota aquesta crisi sanitària, vosaltres mateixes estàveu fent tot d'activitats per donar a conèixer aquestes escoles bressol municipalitzades. Recordem matins activitats a les places. Clar, això es va interrompre de cop, però heu seguit, no?, fent coses aquests mesos d'inactivitat per molta gent.
Sí, sí, sí. La veritat és que moltes vegades ho hem parlat, de dir quina sort que vam tenir de poder fer l'últim acte que es va poder fer abans del confinament, poder-ho haver fet. Però tot i així, hem estat tenint molt actives les xarxes socials degut a, doncs, per aquest motiu, per poder apropar una miqueta més les escoles a la població. Evidentment, l'alumnat que ja tenim a l'escola, tenim un sistema d'intranet que amb ells hem tingut, no hem deixat de tenir comunicació i bé, totes les mestres han estat ficant material i pujant material. Però clar, l'alumnat que encara no el tenim, o sigui, tota la resta d'infants del poble que ara mateix no el tenim a l'escola, doncs l'única manera de poder arribar a les famílies i a ells ha estat a partir de les xarxes socials, tant a la web com al nostre Instagram. I hem anat, doncs, pujant una miqueta de propostes, inclús d'informació.
Quines són aquestes propostes? Perquè, clar, quan es parla d'aquesta educació a distància, doncs molta gent pensa, doncs, en passar punts de les assignatures, en potser, doncs, fer avaluacions a distància, però, clar, estem parlant de nens i nenes de 0 a 3 anys. Aquí no hi ha punts. Com es fa aquest seguiment a distància, aquestes activitats a distància?
Clar, sí que és veritat que a les nostres edats és molt difícil. Llavors, el que hem fet, doncs, el que apropar-nos a ells, gravar-nos vídeo, perquè amb aquestes edats, si no tenen un contacte amb nosaltres, sí que és veritat que la seva memòria és curta i és veritat, no ens coneixen passats tant de temps. Llavors, el que hem fet és explicar contes, ens hem gravat fent les activitats que fem normalment aquí a l'escola, amb taules d'experimentació, donant una mica de propostes a les famílies i, sobretot, que no ens perdessin visualment la nostra figura i poder donar idees de les activitats que fem aquí, gravar-nos en vídeo i apropar-les una miqueta a casa. Però sí, amb aquestes edats, això de les pantalles és una mica difícil.
Bàsicament ha estat no perdre el contacte. Fer un bon dia, saludar, cantar una cançó, això per aquestes edats té molt de sentit. És molt important. No perdre aquest contacte.
Hi ha moltes famílies que, bé, els pares han de treballar, tenen uns horaris, doncs, que no els permeten una bona conciliació, però tenen els seus fills i filles, els infants, encara a casa. De fet, ara hi ha tot un debat de si han de tornar a obrir les escoles aviat, si s'han d'esperar. En el cas de les escoles bressol, com veieu aquest debat? Creieu que podreu tornar a obrir aviat? Si és que s'us ha de fer obrir, i què es pot oferir als nens? Perquè, clar, hi ha d'haver unes distàncies de seguretat. Això amb els nens tan petits que potser no entenguin que no s'han d'abraçar amb els companys, que han de mantenir una distància, això pot ser molt complicat.
Bueno, primer de tot ens agradaria dir i deixar clar que aquest debat ha estat un debat polític, però no s'ha demanat, o sigui, des del departament es parla de que s'han fet taules de diàleg, però aquestes taules de diàleg han estat entre polítics, no hi ha hagut cap taula de diàleg on s'hagi convidat a mestres que realment som els que estem al davant de primera línia i que realment sabem les necessitats que tenen els infants. I clar, la nostra opinió respecte a això és molt clara. O sigui, si realment s'ha de primar un criteri sanitari on la distància física s'ha de mantenir, és molt, molt difícil que en una escola bressol això es pugui donar. Molt difícil. Clar, potser el senyor o la senyora que això des d'un despatx ho escriu, realment no té no sap la realitat d'una escola bressol. Fins i tot d'una escola bressol i fins i tot d'una escola. S'ha parlat de que per conciliació familiar, doncs, els nens més petits fossin els que abans anessin a l'escola. Però és que realment els nens més petits són els que menys els hi pots demanar que no s'abracin, que no estiguin junts, que no s'apropin a nosaltres. Realment no s'ha valorat les necessitats que té un nen d'aquesta edat.
Però aleshores aquestes famílies que tenen els nens i nenes petits a casa, què poden fer amb ells? Perquè clar, els nens han de seguir jugant, han de tenir contacte amb és el que s'ha dit sempre, vaja, que els nens han de jugar amb altres nens, han de tenir contacte, què poden fer?
Clar, nosaltres entenem que és una necessitat per a les famílies. El que sí que nosaltres estem esperant i estem treballant en habilitar els espais. Avui mateix ha arribat un document oficial sobre quines mesures de seguretat hem de tenir a les escoles. Clar, és que tot va arribant i tal com va arribant nosaltres anem treballant. Nosaltres el que sí que volem, evidentment, volem donar aquest ajut a les famílies i habilitar els espais, però ho volem fer d'una manera segura, perquè són nens molt petits i no volem tornar a recaure en aquesta situació.
El cas és que fer les coses de pressa i corrent i a salt de mata, o sigui, no és beneficiós. El que s'hauria de treballar i que el que pensem que els esforços han d'anar cap aquí és treballar realment per trobar un equilibri de cara a setembre, un equilibri on hi hagi unes mesures de seguretat a nivell de criteri sanitari que responguin a aquestes necessitats sanitàries, però que també garanteixin els criteris de necessitats efectives, de joc, dels nens. S'ha de trobar un equilibri a tot això, que passa per, igual s'han d'habilitar més espais, s'han de trobar mesures que tot això es pugui caçar. Perquè si no, si només fem les coses de pressa i corrent, només ens dona la sensació que estem responent a un criteri econòmic i que se'ns considerarà simplement un servei de guarda. I no som un espai de guarda.
Clar, nosaltres entenem la necessitat de les famílies perquè, evidentment, nosaltres també tenim una família. Però no, el que no podem fer és, a veure, fem una prova a veure què tal va, sinó que s'ha de fer bé. S'ha de seure, s'ha de parlar i, com deia la meva companya Ceci, s'han d'habilitar espais, s'han d'invertir en personal per reduir ràtios i tot això s'ha de planificar molt i molt bé.
Vosaltres, des de la vostra experiència, pel que veieu des de les vostres posicions, creieu que s'arribarà a setembre el nou curs amb aquestes condicions de seguretat i amb aquesta preparació, tant per part de les escoles bressol com en general a tota l'educació aquí a Catalunya?
És que ara mateix tot està bastant a l'aire, és una incògnita, cada setmana surt alguna informació nova i tot això és el que s'ha de... Ha d'haver algun tipus de plantejament comú amb mestres, amb servei administratius, de tota mena per poder arribar a establir uns criteris, doncs això, que s'equilibri tant les mesures de sanitat com les necessitats que tenen els infants. Ara per ara, i com ha dit la Vane, avui justament ha arribat aquest matí els criteris de protecció per poder del protocol per seguir, per poder seguir, i encara ni tan sols ens l'hem pogut ni mirar. O sigui que tot està bastant a l'aire.
Ara mateix, aquesta entrevista l'estem enregistrant aquest divendres al matí. Sabem que la Generalitat ha demanat doncs, que la regió sanitària on pertany Ripollet passi a fase 1. Veurem aquest cap de setmana si des del Ministeri de Sanitat es permet o no aquest pas de fase. El primer col·lectiu que es va desconfinar són precisament els nens i nenes, els més petits, els primers a qui es va deixar sortir a passejar aquestes hores determinades del dia. Hi ha, no?, aquesta necessitat dels nens i nenes de que surtin a passejar, vull dir, era una necessitat real, que hi va haver també molt debat aquí de moltes persones dient: ei, per què deixeu sortir els nens, que són focus de contagi?
Clar, és que és cert, o sigui, estan en una edat de que necessiten relacionar-se, sortir. És més, hi ha moltes famílies amb una situació molt vulnerable que ni tan sols tenien un petit balcó perquè els hi pogués donar una mica l'aire i el sol tan necessari en aquestes edats. Per tant, nosaltres entenem perfectament que ara els nens necessiten aquesta, els nens i les nenes necessiten aquesta relació i sortir, però el que hem de fer és ben fetes les coses, i nosaltres estem treballant i tot el que ens arriba ho mirem i ho remirem per portar-ho tot ben fet, o sigui, treballar-ho i poder donar aquestes necessitats als infants el més aviat possible, però sense presses i mirant-ho i estudiant-ho tot bé.
I per a aquestes famílies que tenen infants, que abans també n'hem parlat, no?, de com s'ho poden fer aquestes famílies per explicar als seus fills i filles, doncs, que quan surtin al carrer, si es troben un amic, doncs no poden córrer a abraçar-lo, l'hauran de saludar de lluny. Com es pot fer això?
A mi la veritat és que m'ha sorprès, perquè crec que els infants més petits ho estan fent millor que la gent més adulta, la veritat. Jo crec que amb aquestes edats, nosaltres sempre hem reivindicat que l'educació dels més petits és la base. Per tant, si des ben petits els hi expliquem ben explicat, ells ho entenen perfectament. De fet, ens han donat una gran lliçó, perquè considero que són els que millor ho han portat i els que millor ho estan fent, perquè te'ls trobes pel carrer i et veuen i ells mateixos et diuen: ei, que no ens podem donar ni petons ni abraçades. O sigui que en aquest sentit crec que com sempre hem reivindicat, són la base i una educació de base ben feta, no, ho entenen perfectament ells.
Ells noten que alguna cosa està passant, perquè la seva vida, tal com era abans, ha canviat. Abans sortien, abans anaven amb els avis, abans anaven a l'escola, i de sobte tot això no ha estat així. Llavors ells saben que alguna cosa passa i confien. Ells saben i confien en allò que les seves famílies, doncs, els hi expliquen i els hi demanen.
I de cara al curs que ve, esperem, doncs, que aquests nens i nenes ja puguin anar a les seves escoles, també a les escoles bressol. Com l'encareu ara? Sé que falten encara uns mesos, ja sé que m'heu dit que encara no teniu les directrius clares, però a dia d'avui, 22 de maig, com encareu el curs vinent, aquest setembre?
Doncs, primer de tot, ho encarem amb molta il·lusió. Pensem que volem pensar que tot anirà millorant, que les estadístiques, doncs, comencen a donar-nos una miqueta de llum, i el que hem de fer és posar-nos a treballar des de ja per poder encarar el setembre. Això és el que abans volíem fer entendre, que més que fer unes mesures ràpides i per passar 15 dies, pensem que és millor encarar al setembre de manera pensada, assessorant-nos i buscant totes les alternatives perquè al setembre puguem arribar a poder atendre al màxim d'alumnes possibles, i de manera digna i de manera en què responguem a les necessitats que tenen els nens i, evidentment, de manera segura. Però tot això passa per reunir-nos, per parlar, per debatre durant tots aquests mesos.
Doncs moltes gràcies, Ceci Blanquet i Vane Romero, coordinadores de les escoles bressol municipals La Rodeta, del Molí i La Verena. Moltes gràcies per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio.
Moltes gràcies a tu per tenir-nos sempre en compte.
Gràcies.
Fins aquí el resum informatiu de la desena setmana de confinament pel coronavirus. Hem fet aquest programa una setmana més, Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i control tècnic, i jo mateix, Jordi Pi. Que tingueu tots plegats un bon cap de setmana.